Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, en el dia després de la gran apagada. La Garrotxa supera sense incidències greus l'apagada general de llum que ha afectat tota la península ibèrica. El tall del subministrament ha durat a prop d'una hora i mitja, tot i que molts pobles de la comarca durant la tarda encara no tenien llum. De fet, a Besalú i a les Planes d'Hostoles són els dos municipis on la llum ahir a la tarda no havia tornat. De fet, no en van tenir fins ben entrat al vespre. Aproximadament cap a quarts de vuit del vespre es restablia la llum. En concret, a Besalú, ens ho confirmava el seu primer tinent d'alcalde, Germán Mas.
Ara fa a tres quarts de vuit ha arribat la llum. El que passa és que tenim una molt mala cobertura i no tenim servei d'internet.
A les Planes d'Hostoles la llum va tornar una mica més tard, ja ben entrada la nit. Per tant, doncs, podem dir que a aquesta hora pràcticament tota la comarca de la Garrotxa ha tornat a la normalitat pel que fa a la llum. No podem dir el mateix pel que fa a internet, on encara es fa difícil la comunicació a través de la telefonia mòbil. A Olot, l'alcalde Agustí Arbós deia això.
I hem anat identificant tots aquells, sobretot els serveis més elementals, si disposaven de generador, si podien seguir fent la seva activitat, doncs com per exemple l'hospital, que així d'aquesta manera està, no? L'hospital està preparat per aguantar fins a dos dies, ja té generadors, diguem, dos dies de gasoil per poder aguantar, i per tant, doncs, de la mateixa manera estava aquí amb els serveis de la policia. També és veritat que, evidentment, doncs, sense llum els semàfors han deixat de funcionar, i no obstant, i aquí també agrair a tothom, doncs, perquè realment no hi ha hagut cap accident de trànsit ni cap incidència remarcable.
Hem de recordar que els semàfors també van deixar de funcionar, i avui hem de dir que serà un altre dia especialment caòtic, perquè l'empresa Red Elèctrica Espanyola ha anunciat que ja hi ha un 99% del servei de llum restablert a tot el país, això sí, amb certa inestabilitat, però tenim una notícia d'última hora que afecta el transport ferroviari. Avui tornarà a ser un dia especial. Especialment caòtic, Aniol.
Doncs sí, perquè per la seva banda, com dèiem, Rodalies manté la suspensió de tot el servei a tot Catalunya per la inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica per garantir la circulació, i de moment no hi ha previsió per al seu restabliment.
Doncs aquesta és la situació en aquestes primeres hores del matí. A partir de les 8 parlarem amb Marc Puig, que ha estat, de fet, l'alcalde de l'últim municipi on ha tornat la llum, per saber com han anat les coses, i també entrevistarem el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Arraixac, i el president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu. Adéu, Rossell. Però el dia que tot just despunta té altres continguts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
DGT i el Servei Català de Trànsit esperen l'aprovació de la rebaixa de la taxa d'alcoholèmia a 0.10.
El Congrés de Diputats està debatent una nova normativa que aproximaria la taxa 0. El director general de Trànsit, Pere Navarro, diu que cal copiar el model suec i noruec i que s'ha de seguir treballant per fer que qui begui no pugui agafar el cotxe.
Tots iguals. Abans hi havia una diferència entre si eres conductor novell o eres professional. No, escolti, miri, s'ha acabat el d'alcohol i la conducció, s'ha acabat. Un, dos, coherència amb les campanyes de comunicació. Campanya de comunicació que fem és sol, hi havia una que deia solo cero tiene cero consecuencia, o l'única taxa segura és 0-0.
L'Ajuntament de les Preses vol fer una plataforma única al carrer de Sant Sebastià per millorar la seguretat.
També preveu fer canvis en les zones d'aparcament. El projecte de millora serà inclòs al Pla Únic d'Obres i Serveis, on també figuren dos projectes més, la millora del carrer Portal i la millora dels vestidors del Club Futbol Les Preses.
L'alcalde de Les Preses és Albert Danés.
En principi serà una plataforma única que marcarem, doncs, habilitarem uns aparcaments en altres zones, i allà serà una zona, doncs, que volem que quedi molt neta, realment, perquè creiem que per seguretat és molt necessari, i es farà aquella zona en plataforma única. No hi haurà aparcaments, sí que hi haurà només un aparcament de càrrega i descàrrega, serà una zona que quedarà molt neta, i alhora també tenim clar que hem d'ubicar i facilitar una zona d'aparcaments per no perjudicar els comerços que hi ha en aquella zona.
Joan 23 defensa una educació inclusiva com a futur.
El director de l'entitat proposa un model que afronti la segregació de l'escola ordinària i l'especial. Aquest nou model pretén normalitzar totes les realitats dels nens amb capacitats especials, ja que un sistema segregat a la llarga és contraproduent.
Clar, tu imagina't, la nostra escola hi poden haver-hi alumnes entre 3 i els 21 anys. Hi ha alumnes nostres que estan tota la jornada educativa dins del nostre centre. Jo, bueno, nosaltres pensem que a vegades aquests nens són com una mica invisibles, no? Sí, perquè després com van al parc del seu poble, per exemple, un poble petit, no? Que, on la vida molt sovint es fa dins l'escola, com coneixen aquesta persona, no? Com coneixen aquest nen, els altres nens del poble, si no hi conviuen, no?
Anem als esports. El Club Voleibol Olot s'ha proclamat subcampió de la fase de classificació de la primera divisió catalana que s'ha celebrat a Olot.
Doncs sí, després d'aconseguir guanyar el Club Voleibol Llars Mundet aquest diumenge, els olotins optaran a les fases d'ascens per a pujar de categoria.
Jo personalment estic molt contenta perquè he vingut nova aquest any, llavors no ens coneixíem, ni l'equip ni jo, i bueno, costa un temps sempre l'adaptació i anar-nos coneixent, perquè no tots els jugadors són igual, ni tots els clubs són igual, i estic molt contenta perquè el nostre objectiu que ens hem fixat era arribar a fases i ho hem complert.
Són paraules de l'entrenadora del Club Volei Olot, Irene Monconill. Més de 300 persones participaran a la 12a edició de la cursa de la Moixina.
La prova manté el recorregut habitual de 10 quilòmetres i passarà per espais com els aiguamolls de la Moixina o la Fageda d'en Jordà, entre d'altres. A més, tots els beneficis es destinaran un any més a la Fundació Albert Bosch per la investigació del càncer infantil.
El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, diu que és una cursa apta per a tothom.
De l'àrea d'esports són activitats com aquestes les que ens agrada poder recolzar i ajudar a tirar endavant, perquè el que fan precisament és aquesta promoció de l'esport des d'una vessant molt participativa, on es convida tothom a buscar la seva modalitat i que pugui gaudir d'aquest entorn fantàstic que tenim. A més, doncs, amb les pluges que ens han acompanyat els últims mesos, són uns paratges que estaran radiants, i per tant, doncs, també per als locals, però per aquella gent que ens vulgui visitar, serà una manera fantàstica de descobrir tant aquest entorn de la Fageda com de la Moixina.
Esteu escoltant els 5 minuts més, ara són les 7 i 7.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La primavera, la sang altera. Al·lèrgies, migranyes, psoriasis... Tot això es pot prevenir amb un estil de vida diferent i uns hàbits saludables. Al Racó de la Llum us assessorem i acompanyem en millorar la vostra salut. I si vols fer l'operació biquini, vine i et donarem la solució feta a mida. Al Racó de la Llum, el teu referent en dietètica natural i alimentació bio. Al Racó de la Llum, 21 anys, al teu servei, al Mercat d'Olot.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança. A què esperes per obrir-te a la primavera? Aprofita el final dels Fresh Days de Mima Gallery amb descomptes de fins a un 40% en sofàs, llit i descans, només fins a final de mes. Obre la teva ment i aporta un aire fresh al teu espai. Més info a mima.net.
Mima el teu espai.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo, al 972 26 84 16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no. que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otivat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otivat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Festa Major de Montagut, del 30 d'abril al 5 de maig. No et perdis el repicament de campanes, el pregó, la cercavila amb la faràndula, l'ofici solemne, el futbol, l'escape room pels carrers, les sardanes amb la cobla Rossinyolets, el vermut de la plaça de l'Església i l'espectacle d'humor La Niña Bonita, amb Peyu. Concerts i música amb la moguda olotina, Buos, Mont DJ, DJ Bacardit, Mina Ritz i la banda Neon. Focs artificials per acabar la festa. Aquest cap de setmana a Montagut estem de Festa Major. Tota la programació a montagut.cat.
Alguna cosa gran està a punt de passar i tu en formes part. A Bassols Energia creiem en un futur on l'energia sigui per a tothom, on la teva confiança es transformi en beneficis, on cada pas que fem junts compti de veritat. Estigues atent, perquè el canvi comença ara. Encara no tens l'app? T'hi esperen descomptes, el Pla Amic i moltes altres sorpreses. Prepara't per tot el que està per arribar. Això només és el principi. Bassols Energia, l'energia que et cuida, l'energia que ens uneix.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara al polígon industrial Pla de Politger, al sector sud de Sant Jaume de Llierca, tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Dimarts és dia de fideuà de peix i marisc amb allioli. A la Perla Restaurant, el nostre menú diari et porta el millor sabor del mar, amb fideus rossejats i un allioli suau que hi dona el toc perfecte.
Tant per dinar com per sopar, reserva la teva taula al 972 26 23 26. Més informació a laperlarestaurant.cat. De dilluns a divendres, oblida't de cuinar. Visita'ns al restaurant, seu a taula i gaudeix del nostre menú diari, La Perla Restaurant. El gust de la tradició a taula.
Anem a la previsió meteorològica quan ens acostem a un quart de vuit del matí. Aquest matí tindrem la presència del sol, cel serè, però això sí, molta boira. De fet, de les pluges de les últimes hores ens deixen aquest llegat. Daniel, quines temperatures tenim?
Doncs tenim temperatures baixes. Ara mateix tenim 3 graus sota zero Vall de Núria, en tenim 2 ja de positius a Molló, 3 graus a Bas, 4 a Camprodon, 5 a Ribes de Freser, 6 graus els tenim ara mateix a Ripoll i a Vic, 7 a Olot, a la Vall d'en Bas, també Sant Feliu de Pallerols, 8 graus a Besalú i a Santa Pau, 9 a Castellfollit de la Roca i a Mer, 10 graus a Banyoles i a Girona, 11 a Figueres i 12 graus a Roses.
Doncs anem a l'abans de la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
Dia de sol, boides, la temperatura es manté o puja lleugerament i a la tarda algun ruixat molt aïllat al Pirineu Oriental. Poca cosa, dimecres pràcticament no plourà i així acabarem el mes d'abril, però dijous, divendres i dissabte tindrem una notable pujada de temperatura, farà més calor i podríem superar els 27-28 graus al prelitoral.
Doncs anem a comprovar com tenim la situació a casa nostra. La Garrotxa supera sense incidències greus l'apagada general de llum que ha afectat tota la península Ibèrica. A aquesta hora podem dir que pràcticament tota la comarca ha recuperat el fluid elèctric i que està ja funcionant amb normalitat. Això sí, la telefonia mòbil encara diguem-ne que és molt inestable. El tall del subministrament ha durat prop d'una hora i mitja, tot i que molts pobles de la comarca durant la tarda encara no tenien llum. En termes generals, tots els serveis bàsics han seguit funcionant amb normalitat. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
L'apagada general de llum ha afectat a la ciutat d'Olot durant una hora i mitja aquest dilluns, de 12:45 del migdia a les 2 de la tarda. Des de l'Ajuntament d'Olot s'ha activat el Duprocim i s'ha fet la reunió del comitè d'emergència amb la policia municipal, protecció civil i la brigada. En parla Agustí Arbós, alcalde d'Olot.
I hem anat identificant tots aquells, sobretot els serveis més elementals, si disposaven de generador, si podien seguir fent la seva activitat, doncs com per exemple l'hospital, que així d'aquesta manera ha estat, no? L'hospital està preparat per aguantar fins a dos dies, ja té generadors, diguem, dos dies de gasoll per poder aguantar i per tant, doncs, de la mateixa manera estava aquí amb els serveis de la policia. També és veritat que, evidentment, doncs, sense llum els semàfors han deixat de funcionar I no obstant, i aquí també agrair a tothom, doncs, perquè realment no hi ha hagut cap accident de trànsit ni cap incidència remarcable.
L'oficina d'atenció al ciutadà no compta amb generador i els seus treballadors han hagut de parar l'activitat. Segons l'alcalde, la reunió també ha servit per pensar quins espais es podien reforçar més en cas que es torni a repetir una aturada d'aquest tipus. Agustí Arbós agraeix el comportament que han tingut els aglutins i aglutines.
El que han de fer és agrair a tothom, a tots els treballadors de tots els serveis, a la gent de la ciutadania en general, perquè tothom d'una manera molt responsable ha seguit, doncs, tirant endavant la seva activitat, permetent que al final hagi acabat amb una anècdota d'una hora i mitja, a la que tots hem vist lo dependents que arribem a ser tots plegats, evidentment, de l'electricitat.
Pels carrers la gent anava mirant el mòbil a veure si es recuperava la normalitat. Els conductors i els vianants han hagut de vigilar una mica més, donat que els semàfors no funcionaven. A casa la gent estava pendent de si els electrodomèstics funcionaven bé i les empreses i comerços s'ha hagut d'aturar l'activitat durant una estona i s'està pendent del que s'anava dient, tot patint i esperant no tenir pèrdues econòmiques. S'han detectat afectacions també a diversos polígons industrials de la comarca. La gent per uns moments s'ha tornat a enganxar la ràdio de tota la vida. Els restaurants la pagada general els ha enganxat preparant el servei del migdia. En parla Quim Masó, soci del Mig.
Bueno, en principi, dintre del que ha durat, tampoc ens ha afectat molt. Al final era quan començàvem a fer els dinars, més que res patíem per si s'allargava. El fet, aquest horet, horet i mitja, no ens ha afectat tant. Sí que hem tingut gent, però els hem pogut suplir, doncs, en comptes de cafès, han fet cervesa i hem tirat una mica així fins que ha tornat el llum. Si arriba a durar molt més, sí que ens hauria afectat bastant.
I és que en el cas concret de bars i restaurants, una pagada més llarga els hauria provocat la pèrdua d'aliments pel nou funcionament de neveres i congeladors. La gran majoria de pobles de la Garrotxa, la interrupció també ha tingut una durada aproximada d'una hora i mitja. Tot i la magnitud de l'apagada, no s'han registrat incidències greus. Alguns municipis, però, han estat més estones sense llum. A les 6 de la tarda d'aquest dilluns, a Besalú, Beuda i Sant Aniol de Finestres encara tenien problemes, igual que Maià de Montcal, que depenen de la línia elèctrica de Banyoles. A la Vall d'Hostoles i a les Planes, concretament, que generalment tenen problemes de llum, l'afectació també s'ha allargat hores. En parla Marc Puig, alcalde de les Planes.
Nosaltres, com a ajuntament, ens trobem desplaçats en un punt del municipi que hi ha un grup electrogen i que ens permet poder estar connectats amb les àrees d'emergència, amb cos de Mossos d'Esquadra i també de Bombers de la Generalitat i també amb serveis socials, que ens van traslladant petites informacions que puguin tenir, o bé nosaltres els hi traslladem aquelles necessitats que tenim.
La companyia elèctrica Endesa ha informat que es va recuperant parcialment el subministrament elèctric. Red Eléctrica ha explicat que és un procés que comporta la recuperació de l'energia de manera progressiva a la xarxa de transport d'energia, a mesura que els grups de generació es vagin acoplant. A nivell estatal, l'apagada ha tingut un impacte significatiu, sobretot en la mobilitat i a les grans ciutats. Se segueix estudiant quina ha estat la causa concreta de l'apagada general que ha afectat tota la península Ibèrica.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La DGT i el Servei Català de Trànsit esperen l'aprovació de la rebaixa de la taxa d'alcoholèmia fins a 0,10.
El Congrés dels Diputats està debatent una nova normativa que aproximaria la taxa a zero. El director general de Trànsit, Pere Navarro, diu que cal copiar el model suec i noruec i que s'ha de seguir treballant per fer que qui begui no pugui agafar el cotxe.
La DGT i el Servei Català de Trànsit segueixen avançant per reduir fins a zero la taxa d'alcoholèmia. Ara estan pendents que el Congrés dels Diputats validi la proposta de rebaixar a 0,10 la taxa d'alcoholèmia, actualment situada a 0,25. La mesura hauria d'entrar en vigor aquest mateix any. En parla Pere Navarro, director general de Trànsit.
Tots iguals. Abans hi havia una diferència entre si eres conductor novell o eres professional. No, escolti, miri, s'ha acabat. L'alcohol i la conducció s'ha acabat. Un. Dos. Coherència amb les campanyes de comunicació. Campanya de comunicació que fem és sol. Hi havia una que deia solo cero tiene cero consecuencia. O l'única taxa segura és 0,0.
Des del Servei Català de Trànsit asseguren que en 4 de 10 accidents l'alcohol a les drogues hi són presents. Per aquest motiu donen suport a la mesura. En parla el seu director, Ramon Gamiel.
Ens apareixia la velocitat i el consum de drogues i alcohol. el consum de drogues i alcohol. Per això l'altre dia parlant amb el Pere em diu, bueno, com ho veus, vam parlar del tema del zero, del tràmit legal, jo, fantàstic, des del minut 1 hem dit al costat de reduir la taxa d'alcohol, de fet el Servei Català de Trànsit és històric i és conegut des de sempre, apostem pel 0-0.
Des de la DGT asseguren que l'Organització Mundial de la Salut, la Comissió Europea i els municipis aposten per aquesta mesura. Pere Navarro creu que la societat està preparada i diu que cal replicar fórmules que altres països europeus ja implementen.
Tothom està d'acord, veiem que la societat està madura. Això només ho té Suècia i Noruega, eh? Dos països de referència en seguretat viària, amb la gran cultura, i parlem amb ells i ens diuen sí, sí, ens va bé la mesura aquesta.
DGT i Servei Català de Trànsit asseguren que el nombre de controls que es fan arreu és eficient. El Servei Català de Trànsit presentarà pròximament els resultats d'un estudi encarregat a la Universitat de Barcelona, precisament dedicat a analitzar els controls d'alcoholèmia i drogues. Fora d'aquest estudi, el Servei Català de Trànsit ha detectat un canvi de tendència en l'edat de les víctimes per accident de trànsit. Si fins ara era majoritari el de persones majors de 55 anys, des de principi principis d'any es constata un augment de les víctimes menors de 35 anys.
Són les 7:21. A les preses, l'Ajuntament vol fer una plataforma única al carrer de Sant Sebastià per millorar la seguretat. També preveu fer canvis a les zones d'aparcament. El projecte de millora serà inclòs al Pla Únic d'Obres i Serveis, on també hi figuren dos projectes més, la millora del carrer Portal i la millora dels vestidors del Futbol Club de les Preses.
L'Ajuntament de les Preses destinarà una part dels diners que li pertoquen del Pla Únic d'Obres i Serveis 2025-2029 a fer millores de seguretat al carrer Sant Sebastià. El consistori ha estat fent un procés participatiu per valorar solucions a aquesta problemàtica i ara asseguren tenir un dibuix final que els permet fer actuacions, concretament a la intersecció entre el carrer Sant Sebastià i l'Avinguda Constitució. En parla Albert Danés, alcalde de les Preses.
En principi serà una plataforma única, que marcarem, doncs, habilitarem uns aparcaments en altres zones i allà serà una zona, doncs, que volem que quedi molt neta, realment perquè creiem que per seguretat és molt necessari i es farà aquella zona en plataforma única. No hi haurà aparcaments, sí que hi haurà només un aparcament de càrrega-descàrrega, serà una zona que quedarà molt neta i alhora també tenim clar que hem d'ubicar i facilitar una zona d'aparcaments per no perjudicar els comerços que hi ha en aquella zona.
Albert Danés diu que l'objectiu és que comerciants, veïns, però també els usuaris de l'escola Bressol puguin circular per un carrer més ordenat i tranquil. L'alcalde de les Preses valora positivament el procés participatiu realitzat.
Crec que va avançar molt bé, vull dir, vam fer el procés, hi va haver molta participació del veïnatge i això ens fa satisfà molt i ens fa molt contents.
L'Ajuntament també destinarà diners del PUOSC a la millora del carrer Portal a consensuar amb els veïns, però especialment en termes d'accessibilitat, però també a millorar i ampliar els vestidors del Club Futbol Les Preses. Per aquest últim projecte el consistori preveu 5 fases d'obres i aquest pla d'obres cobrirà la primera de les fases.
Joan 23 defensa una educació inclusiva com a clau de futur.
El director de l'entitat proposa un model que afronti la segregació de l'escola ordinària i l'especial. Aquest nou model pretén normalitzar totes les realitats dels nens amb capacitats especials, ja que un sistema segregat a la llarga és contraproduent.
L'educació adreçada a persones amb capacitats especials ha anat evolucionant. Avui dia, el Col·legi d'Educació Especial Joan 23, que pertany a Integra, s'encarrega a la nostra comarca. Però fa 50 anys, aquests infants es quedaven a casa sense rebre una educació i més endavant tenia un enfocament molt més sanitari. El director de Joan 23, Jordi Sunyol, explica que el sistema actual encara no seria l'ideal i alerta de les seves problemàtiques.
Clar, tu imagina't, la nostra escola hi poden haver-hi alumnes entre 3 i els 21 anys. Hi ha alumnes nostres que estan tota la jornada educativa dins del nostre centre. Nosaltres pensem que a vegades aquests nens són com una mica invisibles, no? Sí, perquè després com van al parc del seu poble, per exemple, un poble petit, no?, que, on la vida molt sovint es fa dins l'escola, com coneixen aquesta persona, no? Com coneixen aquest nen els altres nens del poble si no hi conviuen, no?
Sunyol pensa que el model pot canviar i no té per què continuar sent així. Cal trencar amb la segregació de les escoles i defensa que els alumnes de l'escola especial estiguin més temps dintre dels centres ordinaris.
Estem posant el focus en el nostre alumne, no?, de, com a el diferent. I jo et diria, no, és que tots els alumnes són diferents i això que et sembla una obvietat, no ho és. No ho és perquè jo m'hi he trobat i ens hi trobem, no? Jo pot ser que et trobis docents, no?, que et diguin, jo tinc 20 alumnes més el trastorn de l'espectre autista, més aquell nen que, clar, al final jo ho puc entendre, però és una realitat que hauríem de trencar, no? És a dir, al final tots són alumnes.
El director afegeix que cadascú té potencials en diferents facetes i extreure'ls és beneficiós per a tots els implicats, ja que és un procés d'aprenentatge bilateral.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Temps ara pels esports. El Club Voley Olot s'ha proclamat subcampió de la fase de classificació de la primera divisió catalana que s'ha celebrat a Olot.
Després d'aconseguir guanyar el Club Voley Llars Mundet aquest diumenge, els olotins optaran a les fases d'ascens per a pujar de categoria.
Roger Isern.
Aquest diumenge el pavelló Pla de Llacs d'Olot ha acollit les fases de classificació de la primera divisió catalana. Aquí hi participaven els 4 millors equips de la categoria, dels quals 2 aconseguirien anar a les fases estatals per intentar pujar de categoria. Amb el pavelló ple de gom a gom, el primer partit entre Club Natació Sabadell i Club Voley en Camps s'ha finalitzat amb victòria dels del Vallès Occidental per 3-1. A les 12 era el torn de l'Olot, que ha aconseguit guanyar el primer partit per un ampli 3-0 contra el Club Voley Llars Mundet. L'entrenadora del Club Voley Olot, Irene Montconill, valora així la temporada.
Jo personalment estic molt contenta perquè he vingut nova aquest any, llavors no ens coneixíem ni l'equip ni jo, i bueno, costa un temps sempre l'adaptació i anar-nos coneixent, perquè no tots els jugadors són igual ni tots els clubs són igual, i estic molt contenta perquè el nostre objectiu que ens hem fixat era arribar a fases i ho hem complert.
Després d'aconseguir la classificació a les fases estatals per intentar pujar a categoria, l'Olot jugava la final a les 5 de la tarda contra el Sabadell. El partit va acabar amb un 0-3 per als sabadellencs, que es van proclamar així campions a la fase de classificació nacional de la primera divisió catalana. Tot i aquesta derrota, l'Olot va aconseguir el subcampionat i ara falta saber els enquadraments de les fases d'ascens.
I els dos equips que hem anat a la final són els dos equips que optem a anar a jugar a les fases nacionals per pujar a primera. Llavors estem molt contents perquè hem guanyat el partit del matí i per tant a priori estaríem classificats. Falta acabar de quadrar quins equips són els que hi han d'altres territoris per mirar a veure rivals i com quedaria la classificació final.
Després d'aconseguir l'objectiu que s'havien marcat des de principi de temporada, la Lliga regular segueix i aquest dissabte jugaran la 12a jornada de la segona fase contra el Club Voley Farners a partir de les 6 de la tarda. L'altra cara de la moneda és la nova derrota del femení, que contra el Vikings Prat per 3-0 i que ja ha descendit de categoria.
Més de 300 persones participaran a la 12a edició de la Cursa de la Moixina.
Amb l'arribada de l'1 de maig, l'Ajuntament d'Olot organitza una fira multisectorial on es pot trobar de tot. Des de l'àrea d'esports van decidir fa 12 anys que també hi havia d'haver lloc per a l'esport i van decidir organitzar la Cursa de la Moixina, una prova que al llarg dels anys s'ha consolidat. La cursa segueix amb el recorregut circular de sempre i passa per llocs de la comarca com els Aiguamolls de la Moixina i diferents indrets de la Fageda en Jordà, entre d'altres. A més, el regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellamona, explica que és una cursa apta per a tothom.
De l'àrea d'esports són activitats com aquestes les que ens agrada poder recolzar i ajudar a tirar endavant, perquè el que fan precisament és aquesta promoció de l'esport des d'una vessant molt participativa, on es convida tothom a buscar la seva modalitat i que pugui gaudir d'aquest entorn fantàstic que tenim, a més doncs, amb les pluges que ens han acompanyat els últims mesos. Són uns paratges que estaran radiants i per tant doncs, també per als locals, però per aquella gent que ens vulgui visitar, serà una manera fantàstica de descobrir tant aquest entorn de la Fageda com de la Moixina.
Un dels objectius d'aquesta prova és que tothom hi pugui participar. La cursa de la Moixina és organitzada per l'Iquinicis i Faràndola Racing Team. Els participants poden realitzar-la en diverses modalitats, sigui corrent o caminant. A més, es pot fer de manera individual o en parelles, siguin parelles femenines, masculines o mixtes. Una de les peculiaritats d'aquesta prova és que des de l'organització han de limitar la participació per la preservació de l'espai. Ho explica el cap de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Maria Clavell.
Nosaltres comptem el ser la cursa al passar en un paratge natural. Hi ha una limitació de places que són 400, volem que la gent gaudeixi d'aquest entorn, gaudeixi de la Fageda, gaudeixi dels aiguamolls de la Moixina i que també s'intenti malmetre el menys possible aquest entorn que tant ens estimem i per tant per això també limitem la participació.
De moment, hi ha més de 300 persones inscrites per poder fer la cursa a la Moixina, que se celebrarà aquest dijous. El punt de sortida serà a les 10 del matí des de l'escultura del Mar de Fotos. A més, com cada any, la prova també té espai per la solidaritat, ja que tots els beneficis es destinaran a la Fundació Albert Bosch per a la investigació i recerca del càncer infantil. L'any passat es van aconseguir fins a 1.400 euros.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Bon dia, bona hora. Són dos quarts de vuit del matí. Pràcticament tota la Garrotxa ha recuperat el fluid elèctric després de l'apagada general d'aquest dilluns a tota la península ibèrica. Tot i que la telefonia mòbil encara presenta certa inestabilitat, els serveis bàsics han recuperat ja la normalitat. Besalú i les Planes d'Hostoles són els últims municipis on ha tornat la llum aquesta nit. Així ens ho confirmava des de Besalú, Germán Mas.
Quarts, o sigui, ara fa tres quarts de vuit ha arribat la llum. El que passa és que tenim una molt, molt, molt mala cobertura i no tenim servei d'internet.
A partir de les 8 ens acompanyarà Marc Puig, l'alcalde de les Planes d'Hostoles, l'últim municipi on ha tornat la llum aquesta nit. Ahir va ser una jornada complicada pràcticament a tot arreu, també a la ciutat d'Olot, ho diu l'alcalde Agustí Arbós.
I hem anat identificant tots aquells, sobretot els serveis més elementals, si disposaven de generador, si podien seguir fent la seva activitat, doncs com per exemple l'hospital, que així d'aquesta manera està, no? L'hospital està preparat per aguantar fins a dos dies, ja té generadors, diguem, dos dies de gasoil per poder aguantar, i per tant, doncs, de la mateixa manera estava aquí amb els serveis de la policia. També és veritat que, evidentment, doncs, sense llum, els semàfors han deixat de funcionar, i no obstant, i aquí també agrair a tothom, doncs, perquè realment no hi ha hagut cap accident de trànsit ni cap incidència remarcable.
De fet, la situació ha estat complicada en general a tot el país i avui no serà una excepció. Avui tornarà a ser un dia difícil perquè d'entrada sabem que Rodalies ha suspès tota la circulació ferroviària. Aniol.
Doncs sí, Rodalies manté la suspensió de tot el servei a tot Catalunya per la inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica per garantir la circulació. De moment, no hi ha previsió per al seu restabliment.
El director de Rodalies és Antonio Carmona.
S'ha treballat tota la nit, tots els equips d'ADIF, Renfe, maquinistes, centres de gestió, centres de control, tallers, personal d'infraestructura, personal d'electrificació, per intentar recuperar un servei mínim, però al iniciar-se el servei s'ha comprovat que hi havia inestabilitat a la xarxa elèctrica. Això no permetia donar un servei amb seguretat, de que no es poguessin quedar trens aturats en trajecte, i per això s'ha decidit suspendre el servei de Rodalies de Catalunya. El que recomanen als viatgers és utilitzar altres mitjans de transport que puguin estar operatius.
Bé, d'entrada, doncs, aquesta és la situació. Sembla que a Catalunya, més enllà dels trens, d'entrada, la normalitat seria la tònica que es va guanyant. De fet, Red Eléctrica Espanyola acaba d'anunciar que el 92% de la xarxa ja funciona. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qualificava d'anomalia històrica el que ha passat a les últimes hores.
Y en todo caso, estamos adoptando ya las medidas preventivas necesarias para asistir a aquellos municipios a los que la electricidad pueda tardar un poco más en volver. Por ejemplo, la UME está preparando generadores eléctricos, material de apoyo logístico, y mañana en el Consejo de Ministros aprobaremos un acuerdo preventivo para liberar 3 días de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Si bien, insisto, actualmente no hay señal alguna de desabastecimiento.
I a Catalunya com estan les coses? Salvador Illa és el president de la Generalitat.
No hi ha hagut cap incident de seguretat destacat ni greu a Catalunya. És més, hi ha hagut un comportament en caràcter general, cívic, de la ciutadania, que vull reconèixer i agrair. Ara és una situació d'aquest tipus, les administracions públiques i en particular el govern de Catalunya, que fem és activar tots els recursos disponibles i per tant hi haurà 7.120 agents dels Mossos d'Esquadra vetllant perquè les coses funcionin correctament i fent tasques de tot tipus per assegurar que els recursos i els serveis públics estan a disposició fins que no es torni a una normalitat i a una recuperació al 100% del subministre elèctric. No?
DGT i Servei Català de Trànsit esperen l'aprovació de la rebaixa de la taxa d'alcoholèmia a 0,10. El Congrés de Diputats està debatent una nova normativa que s'aproximaria a la taxa 0. El director general de Trànsit, Pere Navarro, diu que cal copiar el model suec i noruec i que s'ha de seguir treballant per fer que qui begui no pugui agafar el cotxe de cap manera.
Tots iguals. Abans hi havia una diferència entre si eres conductor novell o eres professional. No, escolti, miri, s'ha acabat. L'alcohol i la conducció s'ha acabat. Un, dos, coherència amb les campanyes de comunicació. Campanya de comunicació que fem és sol, hi havia una que deia solo cero tiene cero consecuencia, o l'única taxa segura és 0-0.
L'Ajuntament de les Preses vol fer una plataforma única al carrer de Sant Sebastià per millorar la seguretat. També preveu fer canvis a les zones d'aparcament.
El projecte de millora serà inclòs al Pla Únic d'Obres i Serveis, on també figuren dos projectes més, la millora del carrer Portal i la millora dels vestidors del Club Futbol Les Preses.
L'alcalde és Albert Danés.
En principi serà una plataforma única, que marcarem, doncs, habilitarem uns aparcaments en altres zones, i allà serà una zona, doncs, que volem que quedi molt neta, realment perquè creiem que per seguretat és molt necessari, i es farà aquella zona en plataforma única. No hi haurà aparcaments, sí que hi haurà només un aparcament de càrrega i descàrrega, serà una zona que quedarà molt neta, i alhora també tenim clar que hem d'ubicar i facilitar una zona d'aparcaments per no perjudicar els comerços que hi ha en aquella zona.
Joan 23 defensa una educació inclusiva com a clau de futur.
El director de l'entitat proposa un model que afronti la segregació de l'escola ordinària i l'especial. Aquest nou model pretén normalitzar tota la realitat dels nens amb capacitats especials, ja que un sistema segregat a la llarga és contraproduent.
Ho diu Jordi Sunyol, el director del Joan 23.
Va, tu imagina't, la nostra escola hi poden haver-hi alumnes entre 3 i els 21 anys. Hi ha alumnes nostres que estan tota la jornada educativa dins del nostre centre. Nosaltres pensem que a vegades aquests nens són com una mica invisibles, no? Sí, perquè després, com van al parc del seu poble, per exemple, un poble petit, no?, que, on la vida molt sovint es fa dins l'escola, com coneixen aquesta persona, no? Com coneixen aquest nen els altres nens del poble si no hi conviuen, no?
Més coses. La saviesa popular, especialment centrada en l'àmbit de les herbes remeieres, té continuïtat, té relleu generacional més que garantit. Això ho demostra l'últim número de la revista Les Garrotxes, que ens explica, entre altres coses, que aquesta qüestió, la de les herbes remeieres, era un tema molt de dones.
Que eren les àvies que ho ensenyaven, perquè a mitjans del segle passat les mares ja es van incorporar al món laboral i ja van anar a treballar a les fàbriques. Per tant, ja no tenien temps d'anar a recollir herbes ni fer tot el que feien les àvies. I les àvies, com que cuidaven les criatures, explicaven les històries de les herbes. I aquí t'entra l'afició a les herbes.
El Club Voleibol Olot s'ha proclamat subcampió de la fase de classificació de primera divisió catalana que s'ha celebrat a Olot.
Després d'aconseguir guanyar el Club Voleibol Llars Mundet aquest diumenge, els olotins optaran a les fases d'ascens per a pujar de categoria.
L'entrenador del Voleibol Olot és Irene Monconill.
Jo personalment estic molt contenta perquè he vingut nova aquest any, llavors no ens coneixíem ni l'equip ni jo, i bueno, costa un temps sempre l'adaptació i anar-nos coneixent, perquè no tots els jugadors són igual, ni tots els clubs són igual. I estic molt contenta perquè el nostre objectiu que ens hem fixat era arribar a fases i ho hem complert.
Més de 300 persones participaran a la 12a edició de la cursa de la Moixina.
La prova manté el recorregut habitual de 10 quilòmetres i passarà per espais com els Aiguamolls de la Moixina o la Fageda d'en Jordà, entre d'altres. A més, tots els beneficis es destinaran un any més a la Fundació Albert Bosch per la investigació del càncer infantil.
El regidor d'Esports d'Olot és Aniol Sellabona.
De l'àrea d'esports, són activitats com aquestes les que ens agrada poder recolzar i ajudar a tirar endavant, perquè el que fan precisament és aquesta promoció de l'esport des d'una vessant molt participativa, on es convida tothom a buscar la seva modalitat i que pugui gaudir d'aquest entorn fantàstic que tenim. A més, doncs, amb les pluges que ens han acompanyat els últims mesos, són uns paratges que estaran radiants, i per tant, doncs, també per als locals, però per aquella gent que ens vulgui visitar, serà una manera fantàstica de descobrir tant aquest entorn de la Fageda com de la Moixina.
I ara anem a la previsió del temps de cara a les properes hores. De moment tenim molta boira en aquestes primeres hores del matí. Daniel, quines temperatures?
Doncs temperatures baixes. Tenim ara mateix 3 graus sota 0 Vall de Núria. En tenim 2 ja de positius a Molló, 3 graus a Das, 4 a Camprodon, 5 graus. Els tenim a Ribes de Freser, 6 a Ripoll i a Vic, 7 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i també a Sant Feliu de Pallerols, 8 a Besalú i a Santa Pau, 9 graus a Castellfollit de la Roca i a Mer, 10 a Banyoles i a Girona, 11 graus a Figueres i 12 a Roses.
Tenim
dia de sol, boides, la temperatura es manté o puja lleugerament i a la tarda algun ruixat molt aïllat al Pirineu Oriental. Poca cosa, dimecres pràcticament no plourà i així acabarem el mes d'abril, però dijous, divendres i dissabte tindrem una notable pujada de temperatura, farà més calor i podríem superar els 27-28 graus al prelitoral.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent. Això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Els clàssics conviuen amb l'actualitat. Només a Ràdio Olot.
Copi Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Copi Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Amb la primavera, arriba la botigueta Olot. Ves a la moda amb marques com O'Neill, Nudie Jeans, Partou, Lillian Scott, Fete, Reigns, Nus, Lederhosen, Mutaki, Katyn, Ben Sherman i moltes més. Del 30 d'abril al 17 de maig, de dilluns a dissabte, de 10 a 2 i de 4 a 8. Dijous 1 de maig, obert. La botigueta primavera, al passatge Honorat Vilamanyà 11, al polígon Les Mates. Segueix-nos també a Facebook i a Instagram, la botigueta Olot. Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clarà número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot. La teva òptica de confiança.
Vine a les activitats d'estiu infantils i juvenils del Club Natació Olot. Apunta't a un estiu divertit, actiu i saludable, practicant poliesport, tenis pàdel, natació educativa i el curset d'educació per a nadons de 3 a 30 mesos. Més informació i catàleg d'activitats a cneolot.cat. Inscripcions obertes per als socis a partir del 29 d'abril, exclusivament per internet. Viu l'estiu al Club Natació Olot, on mai faltarà l'esport i les ganes de passar-ho bé.
A Gestoria Girgas som un equip de professionals que prestem servei a empreses, autònoms i particulars. Confia ara la teva declaració de la renda tant si ets autònom com particular. Ens trobaràs a la plaça Balmes d'Olot. Gestoria Girgas, professionals des del 1960. Més informació a gestoriagirgas.com.
Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat.
Gestors administrativos colegiados.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional.
Quadis Andreu, ens trobaràs a la carretera Sant Joan de les Abadesses 120 d'Olot. Toyota Olot, Aura Motor, a la Fira de l'1 de maig. Vine i t'ensenyem la nostra àmplia gamma de vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics, tots amb descomptes exclusius. T'hi esperem!
Són 7:45 del matí, ens posem al dia. La notícia d'última hora ara mateix és que s'ha suspès tot el trànsit de Rodalies arreu del país, arreu de Catalunya, durant tot el dia d'avui per la inestabilitat en el fluid elèctric. Ho ha avançat fa pocs instants l'Antonio Carmona, que és el director general de Rodalies.
S'ha treballat tota la nit, tots els equips d'ADIF, Renfe, maquinistes, centres de gestió, centres de control, tallers, personal d'infraestructura, personal d'electrificació, per intentar recuperar un servei mínim, però al iniciar-se el servei s'ha comprovat que hi havia inestabilitat a la xarxa elèctrica. Això no permetia donar un servei amb seguretat, de que no es poguessin quedar trens aturats en trajecte, i per això s'ha decidit suspendre el servei de Rodalies de Catalunya. El que recomanem als viatgers és utilitzar altres mitjans de transport que puguin estar operatius.
El mateix Antonio Carmona diu que no hi ha d'entrada una previsió clara de quan es pot restablir el servei amb relativa normalitat.
Ara mateix no podem donar previsió, els tècnics estan analitzant la situació, i en el moment que tinguem certesa de que la xarxa elèctrica funciona de forma correcta, podrem tornar a recuperar el servei, però la situació ara mateix és de suspensió total del servei de Rodalies de Catalunya.
A la Garrotxa la llum ha anat tornant a mesura que han anat passant les hores. Podríem dir que pràcticament tota la comarca ha recuperat el fluid elèctric després de l'apagada general d'aquest dilluns a tota la península Ibèrica, tot i que la telefonia mòbil encara presenta molta inestabilitat. Els serveis bàsics van recuperant certa normalitat. Besalú i les Planes d'Hostoles són els últims municipis on ha tornat la llum aquesta nit.
L'apagada general de llum ha afectat a la ciutat d'Olot durant una hora i mitja aquest dilluns, de 12:45 del migdia a les 2 de la tarda. Des de l'Ajuntament d'Olot s'ha activat el DuproSim i s'ha fet la reunió del Comitè d'Emergència amb la Policia Municipal, Protecció Civil i la Brigada. En parla Agustí Arbós, alcalde d'Olot.
I hem anat identificant tots aquells, sobretot els serveis més elementals, si disposaven de generador, si podien seguir fent la seva activitat, doncs com per exemple l'hospital, que així d'aquesta manera ha estat, no? L'hospital està preparat per aguantar fins a 2 dies, ja té generadors, diguem, 2 dies de gasoil per poder aguantar, i per tant, doncs, de la mateixa manera estava aquí amb els serveis de la policia. També és veritat que, evidentment, doncs, sense llum els semàfors han deixat de funcionar, i no obstant, i aquí també agrair a tothom, doncs, perquè realment no hi ha hagut cap accident de trànsit ni cap incidència remarcable.
L'Oficina d'Atenció al Ciutadà no compta amb generador i els seus treballadors han hagut de parar l'activitat. Segons l'alcalde, la reunió també ha servit per pensar quins espais es podien reforçar més en cas que es torni a repetir una aturada d'aquest tipus. Agustí Arbós agraeix el comportament que han tingut els rutins i rutines.
El que han de fer és agrair a tothom, a tots els treballadors de tots els serveis, a la gent de la ciutadania en general, perquè tothom d'una manera molt responsable ha seguit, doncs, tirant endavant la seva activitat, permetent que al final hagi acabat amb una anècdota d'una hora i mitja, a la que tots hem vist lo dependents que arribem a ser tots plegats, evidentment, de l'electricitat.
Pels carrers la gent anava mirant el mòbil a veure si es recuperava la normalitat. Els conductors i els vianants han hagut de vigilar una mica més, donat que els semàfors no funcionaven. A casa la gent estava pendent de si els electrodomèstics funcionaven bé, i les empreses i comerços s'ha hagut d'aturar l'activitat durant una estona i s'està pendent del que s'anava dient, tot patint i esperant no tenir pèrdues econòmiques. S'han detectat afectacions també a diversos polígons industrials de la comarca. La gent per uns moments s'ha tornat a enganxar la ràdio de tota la vida. Els restaurants, la pagada general, els ha enganxat preparant el servei del migdia. En parla Quim Masó, soci del Mig.
Bueno, en principi, dintre del que ha durat, tampoc ens ha afectat molt. Al final era quan començàvem a fer els dinars, més que res patíem per si s'allargava. El fet, aquest horet i mitja no ens ha afectat tant. Sí que hem tingut gent, però els hem pogut suplir, doncs, en comptes de cafès han fet cervesa, i hem tirat una mica així fins que ha tornat el llum. Si arriba a durar molt més, sí que ens hauria afectat bastant.
I és que en el cas concret de bars i restaurants, una pagada més llarga els hauria provocat la pèrdua d'aliments pel no funcionament de neveres i congeladors. La gran majoria de pobles de la Garrotxa, la interrupció també ha tingut una durada aproximada d'una hora i mitja. Tot i la magnitud de l'apagada, no s'han registrat incidències greus. Alguns municipis, però, han estat més estona sense llum. A les 6 de la tarda d'aquest dilluns, a Besalú, Beuda i Sant Aniol de Finestres encara tenien problemes, igual que Maià de Montcal, que depenen de la línia elèctrica de Banyoles. A la Vall d'Hostoles i a les Planes, concretament, que generalment tenen problemes de llum, l'afectació també s'ha allargat hores. En parla Marc Puig, alcalde de les Planes.
Nosaltres, com a ajuntament, ens trobem desplaçats en un punt del municipi que hi ha un grup electrogen i que ens permet poder estar connectats amb les àrees d'emergència, amb cos de Mossos d'Esquadra i també de Bombers de la Generalitat i també amb serveis socials, que ens van traslladant petites informacions que puguin tenir, o bé nosaltres els hi traslladem aquelles necessitats que tenim.
La companyia elèctrica Endesa ha informat que es va recuperant parcialment el subministrament elèctric. Red Eléctrica ha explicat que és un procés que comporta la recuperació de l'energia de manera progressiva a la xarxa de transport d'energia, a mesura que els grups de generació es vagin acoplant. A nivell estatal, l'apagada ha tingut un impacte significatiu, sobretot en la mobilitat i a les grans ciutats. Se segueix estudiant quina ha estat la causa concreta de l'apagada general que ha afectat tota la península Ibèrica.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
7:51, parlem ara de mobilitat, parlem ara de trànsit. La DGT i el Servei Català de Trànsit esperen l'aprovació de la rebaixa de la taxa d'alcoholèmia 0,10. El Congrés de Diputats està debatent una nova normativa que s'aproximaria, de fet, a la taxa a 0. El director general de Trànsit, Pere Navarro, diu que cal copiar el model suec i noruec i que s'ha de seguir treballant per fer que qui begui no pugui agafar el cotxe.
La DGT i el Servei Català de Trànsit segueixen avançant per reduir fins a 0 la taxa d'alcoholèmia. Ara estan pendents que el Congrés dels Diputats validi la proposta de rebaixar a 0,10 la taxa d'alcoholèmia actualment situada a 0,25. La mesura hauria d'entrar en vigor aquest mateix any. En parla Pere Navarro, director general de Trànsit.
Tots iguals. Abans hi havia una diferència entre si eres conductor novell o eres professional. No, escolti, mira, s'ha acabat. El de l'alcohol i la conducció s'ha acabat. Un, dos, coherència amb les campanyes de comunicació. Campanya de comunicació que fem és sol, hi havia una que deia solo cero tiene cero conseqüència, o l'única taxa segura és 0,0.
Des del Servei Català de Trànsit asseguren que en 4 de 10 accidents l'alcohol o les drogues hi són presents, per aquest motiu donen suport a la mesura. En parla el seu director, Ramon Lamiel.
Ens apareixia la velocitat i el consum de drogues i alcohol. El consum de drogues i alcohol. Per això l'altre dia, parlant amb el Pere, em diu, bueno, com ho veus, vam parlar del tema del zero, del tràmit legal, jo, fantàstic, des del minut 1 hem dit al costat de reduir la taxa d'alcohol, de fet el Servei Català de Trànsit és històric i és conegut des de sempre, apostem pel 0,0.
Des de la DGT asseguren que l'Organització Mundial de la Salut, la Comissió Europea i els municipis aposten per aquesta mesura. Pere Navarro creu que la societat està preparada i diu que cal replicar fórmules que altres països europeus ja implementen.
Tom està d'acord, veiem que la societat està madura. Això només ho té Suècia i Noruega, eh? Dos països de referència en seguretat viària, una gran cultura, i parlem amb ells i ens diuen sí, sí, ens va bé la mesura aquesta.
DGT i Servei Català de Trànsit asseguren que el nombre de controls que es fan arreu és eficient. El Servei Català de Trànsit presentarà pròximament els resultats d'un estudi encarregat a la Universitat de Barcelona, precisament dedicat a analitzar els controls d'alcoholèmia i drogues. Fora d'aquest estudi, el Servei Català de Trànsit ha detectat un canvi de tendència en l'edat de les víctimes per accident de trànsit. Si fins ara era majoritari el de persones majors de 55 anys, des de principi pis d'any es constata un augment de les víctimes menors de 35 anys.
Set i 53, marxem ara cap a les preses. L'Ajuntament vol fer una plataforma única al carrer de Sant Sebastià per millorar la seguretat. També preveu fer canvis a les zones d'aparcament. El projecte de millora serà inclòs al Pla Únic d'Obres i Serveis, on també figuren dos projectes més, la millora del carrer Portal i la dels vestidors del Club Futbol Les Preses.
L'Ajuntament de les Preses destinarà una part dels diners que li pertoquen del Pla Únic d'Obres i Serveis 2025-2029 a fer millores de seguretat al carrer Sant Sebastià. El consistori ha estat fent un procés participatiu per valorar solucions a aquesta problemàtica i ara asseguren tenir un dibuix final que els permet fer actuacions, concretament a la intersecció entre el carrer Sant Sebastià i l'Avinguda Constitució. En parla Albert Danés, alcalde de les Preses.
En principi serà una plataforma única, que marcarem, doncs, habilitarem uns aparcaments en altres zones i allà serà una zona, doncs, que volem que quedi molt neta, realment perquè creiem que per seguretat és molt necessari, i es farà aquella zona en plataforma única. No hi haurà aparcaments, sí que hi haurà només un aparcament de càrrega i descàrrega, serà una zona que quedarà molt neta, i alhora també tenim clar que hem d'ubicar i facilitar una zona d'aparcaments per no perjudicar els comerços que hi ha en aquella zona.
Albert Danés diu que l'objectiu és que comerciants, veïns, però també els usuaris de l'escola Bressol puguin circular per un carrer més ordenat i tranquil. L'alcalde de les Preses valora positivament el procés participatiu realitzat.
Crec que va avançar molt bé, vull dir, vam fer el procés, hi va haver molta participació del veïnatge i això ens fa satisfar molt i ens fa molt contents.
L'Ajuntament també destinarà diners del PUOSC a la millora del carrer Portal, a consensuar amb els veïns, però especialment en termes d'accessibilitat, però també a millorar i ampliar els vestidors del Club Futbol Les Preses. Per aquest últim projecte, el consistori preveu 5 fases d'obres i aquest pla d'obres cobrirà la primera de les fases.
Parlem ara d'educació a l'antena dels 5 minuts més, perquè avui també és notícia el tema de la inclusió. Des de Joan 23 aposten per una educació inclusiva com a clau de futur. El director de l'entitat proposa un model que afronti la segregació de l'escola ordinària i l'especial. Aquest nou model pretén normalitzar totes les realitats dels nens amb capacitats especials, ja que un sistema segregat a la llarga, diuen, és contraproduent.
L'educació adreçada a persones amb capacitats especials ha anat evolucionant. Avui dia, el Col·legi d'Educació Especial Joan 23, que pertany a Integra, s'encarrega a la nostra comarca. Però fa 50 anys, aquests infants es quedaven a casa sense rebre una educació i més endavant tenia un enfocament molt més sanitari. El director de Joan 23, Jordi Sunyol, explica que el sistema actual encara no seria l'ideal i alerta de les seves problemàtiques.
Clar, tu imagina't, la nostra escola hi poden haver-hi alumnes entre 3 i els 21 anys. Hi ha alumnes nostres que estan tota la jornada educativa dins del nostre centre. Nosaltres pensem que a vegades aquests nens són com una mica invisibles, no? Sí, perquè després, com van al parc del seu poble, per exemple, un poble petit, no?, que, on la vida molt sovint es fa dins l'escola, com coneixen aquesta persona, no? Com coneixen aquest nen els altres nens del poble si no hi conviuen, no?
Sunyol pensa que el model pot canviar i no té per què continuar sent així. Cal trencar amb la segregació de les escoles i defensa que els alumnes de l'escola especial estiguin més temps dintre dels centres ordinaris.
Estem posant el focus en el nostre alumne, no?, de, com a el diferent. I jo et diria, no, és que tots els alumnes són diferents i això que et sembla una obvietat, no ho és. No ho és perquè... Jo m'hi he trobat i ens hi trobem, no? Jo pot ser que et trobis docents, no?, que et diuen, jo tinc 20 alumnes més el trastorn de l'espectre autista, més aquell nen que... Clar, al final jo ho puc entendre, però és una realitat que hauríem de trencar, no? És a dir, al final tots són alumnes.
El director afegeix que cadascú té potencials en diferents facetes i extreure'ls és beneficiós per a tots els implicats, ja que és un procés d'aprenentatge bilateral.
Anem als esports. El Club Voleibol Olot s'ha proclamat subcampió de la fase de classificació de la primera divisió catalana celebrat a la capital de la Garrotxa. Després d'aconseguir guanyar el Llars Mundet aquest diumenge, els olotins optaran ara a la fase d'ascens per pujar de categoria.
Aquest diumenge el pavelló Pla de Llacs d'Olot ha acollit les fases de classificació de la primera divisió catalana. Aquí hi participaven els 4 millors equips de la categoria, dels quals 2 aconseguirien anar a les fases estatals per intentar pujar de categoria. Amb el pavelló ple de gom a gom, el primer partit entre Club Natació Sabadell i Club Voleibol Encamps s'ha finalitzat amb victòria dels del Vallès Occidental per 3-1. A les 12 era el torn de l'Olot, que ha aconseguit guanyar el primer partit per un ampli 3-0 contra el Club Voleibol Llars Mundet. L'entrenadora del Club Voleibol Olot, Irene Montconill, valora així la temporada.
Jo personalment estic molt contenta perquè he vingut nova aquest any, llavors no ens coneixíem ni l'equip ni jo, i bueno, costa un temps sempre l'adaptació i anar-nos coneixent, perquè no tots els jugadors són igual ni tots els clubs són igual, i estic molt contenta perquè el nostre objectiu que ens hem fixat era arribar a fases i ho hem complert.
Després d'aconseguir la classificació a les fases estatals per intentar pujar a categoria, l'Olot jugava la final a les 5 de la tarda contra el Sabadell. El partit va acabar amb un 0-3 per als sabadellencs, que es van proclamar així campions a la fase de classificació nacional de la primera divisió catalana. Tot i aquesta derrota, l'Olot va aconseguir el subcampionat i ara falta saber els enquadraments de les fases d'ascens.
Els dos equips que hem anat a la final són els dos equips que optem a anar a jugar a les fases nacionals per pujar a primera. Llavors estem molt contents perquè hem guanyat el partit del matí i per tant a priori estaríem classificats. Falta acabar de quadrar quins equips són els que hi han d'altres territoris per mirar a veure rivals i com quedaria la classificació final.
Després d'aconseguir l'objectiu que s'havien marcat des de principi de temporada, la Lliga regular segueix i aquest dissabte jugaran la 12a jornada de la segona fase contra el Club Boi Farners a partir de les 6 de la tarda. L'altra cara de la moneda és la nova derrota del femení, que contra el Vikings Prat per 3-0 i que ja s'ha ascendit de categoria.